arriba a les llibreries a propósito de Nada, que és l'esperada i polèmica autobiografia de Woody Allen, esperada perquè per primer cop Allen, de 84 anys, s'anima a explicar detalls de la seva carrera com a cineasta i humorista, i polèmica perquè aquesta biografia ha tingut molts problemes per la seva publicació. El motiu va ser les acusacions d'una de les filles adoptives de Woody Allen amb Mia Farrow, Dylan, que des de fa anys afirma que el director va abusar d'ella quan era petita. Acusacions que Woody Allen sempre ha negat i que no ha tingut recorregut a nivell judicial, però que no han evitat situar el director del cinema al centre de la diana del moviment Me Too. Unes acusacions sobre les quals Woody Allen parla molt en aquesta autobiografia que demà es publiquen aquí, editades per Alianza. Aquest matí en volem parlar amb la connexió catalana de Woody Allen i el productor d'algunes de les seves últimes pel·lícules. Jaume Roures, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el crític de cinema, Toni Vall. Hola, Toni, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Has llegit el llibre, Toni?
Sí, i tant.
I què t'ha semblat?
Devorat, diguéssim, perquè el vaig rebre fa pocs dies i en dos dies l'he enllestit. Impressionant, impressionant. Una autobiografia inesgotable, plena de reflexions brillants i de, també de, del seu món tan particular i tan reconeixible, de les seves pel·lícules, i també d'aquesta història que comentaves, sí, perquè ell li dedica moltes pàgines
a explicar-se. L'has
llegit, Jaume?
No.
L'has llegit encara?
No, ja vaig explicar que fa dos anys no vam fer la pel·lícula perquè estava escrivint les memòries, i són aquestes. Sí, que va dedicar el temps d'una pel·lícula a escriure les seves memòries.
Aquí es publica demà sense fer gaire soroll, tampoc hi ajuda l'estat d'alarma, que tenim tampoc, i als Estats Units es va publicar gairebé furtivament el 7 d'abril, després d'haver hagut de canviar d'editorial per les pressions de la família Farrow. És l'evidència que Woody Allen, Jaume, està vivint els pitjors anys de popularitat? Perquè ha passat de ser un director aclamat a algú que editorial i productores de cinema rebutjaven.
Bé, jo crec que el problema és el problema de les campanyetes, no? Perquè com tu bé deies abans, judicialment, no només mai està condemnat, sinó tot el contrari, no? Llavors, periòdicament o de quan en quan, sobre el tema, hi ha un fill que diu una cosa i hi ha un altre fill que diu el contrari, no? Però s'ha creat a Estats Units, de moment, aquest ambient. Nosaltres vam fer l'última pel·lícula per a Europa sense cap mena de problema, no? Sí. Però, vaja, és la campanyeta tradicional que té aquests efectes als Estats Units.
A propòsit de Nada, comença com entranyable relat sobre com Woody Allen va començar a fer carrera en el món de l'humor, fins que arriba el tema sobre la seva relació amb Son Yee, que és la filla adoptiva de Mia Farrow, i les acusacions d'agressió de Dylan, una de les filles adoptives. I Woody Allen dedica 60 pàgines de les 440 que té el llibre a exposar la seva versió de tot plegat. Toni, fes una síntesi, i què et sembla, i si te'l creus?
A veure, fa de mal dir això de creure's algú o no creure's un o creure's l'altre. A veure, jo, jutjar pel que sabem tots, per les acusacions, per l'actuació del jutge i per el relat d'un i de l'altre, a mi el que explica Woody Allen al llibre em sembla extremadament creïble. Descriu una Mia Farrow embogida, una persona complicada, d'una personalitat complicadíssima, una persona que adoptava nens i els tornava, una persona que maltractava la seva filla adoptiva, Son Yee, que li imposava, diguéssim, parlant anglès, i si no ho feia bé, la penjava cap per avall i la balancejava com a càstig. A veure, jo crec que, diguéssim, que les acusacions són molt serioses i que tots els indicis que tenim són de la no culpabilitat de Woody Allen. Per tant, això de creure's algú o no creure's algú, no sé si mai si arribem a tenir suficient informació per emetre un judici categòric, no? Però, a veure, coneixent com s'han explicat uns i com s'han explicat els altres, a mi em fa la sensació que Woody Allen no té res d'abusador de nens, em sembla.
Tu no has arribat a parlar amb ells, això, Jaume?
Bueno, molt lateralment, però ni tan sols ara. Ara no recordo quan va ser, potser el naixement del cas Weinstein. Llavors sí que en vam parlar, però allò, jo em relaciono amb el Woody des de fa més de 15 anys i amb la Son Yee, que no era una nena quan van començar la seva relació, vull subratllar-ho, i amb la Nancy i la Bixé, que són les filles, i vaja, vull dir que les he vist créixer des dels 5-6 anys fins ara, no? Diguem-ne, dintre d'aquest marc, jo dubto molt que les acusacions siguin reals i tal. I quan n'hem parlat, ell... Bueno, ja, és que abans no se li donava importància, aquest és un fet que ha renascut fa 2 anys, i jo, a més, me n'alegro d'aquella... el llibre en parli abastament, no? Perquè era un tema sobre el qual ell no deia res mai, no es defensava quan sortia o reapareixia la cosa, i com a mínim me n'alegro que hagi donat tota la seva explicació.
Bueno, i diu bàsicament, bé, dic que de la Mia Farrow és una desequilibrada, Toni?
Totalment, sí. A veure, ella parla molt bé de Mia Farrow com a actriu, rememora el temps en què es van conèixer i les primeres pel·lícules que van fer i tot plegat, no? Però aviat comença un relat molt bastant sinistre sobre les seves obsessions, la manera com es tancava a casa amb els seus fills, algunes l'aïllament el que el sotmetia, l'allunyament entre ells dos, que vivien separats, però que amb ell ja li estava bé, no? I Allen remarca en diverses ocasions del seu relat que no havia detectat una diguéssim, fets extremadament preocupants, si no és a posteriori, pensant sobre ells i sobretot pensant en escriure'ls. Ell diu diverses vegades en el llibre de que potser això hauria d'haver sigut una senyal d'alarma, potser això també hauria d'haver sigut una senyal d'alarma, no? Però diguéssim que ell, la relació que tenien, ja li estava bé, i després ha sigut després quan els seus fills Ronan i Sun-Yi, fills adoptius de Mia Farrow, li han explicat, doncs, que Mia Farrow es comportava de manera diferent quan Woody Allen hi era davant i quan no hi era davant, no? I tot plegat fa bastanta por, la veritat, genera bastant rebuig.
El llibre, Woody Allen es descriu com un home solitari, neuròtic, temerós, misàntrop, aïllat, claustrofòbic, amargat, pessimista, obsessionat per la mort. És una bona definició de Woody Allen, Jaume? Tu que el coneixes?
Bé, jo penso que ell exagera o extrapola, no?, tota una sèrie de fets que sí que són reals, però que segurament tots, no? Si tots extrapolessin les nostres pors, els nostres complexes i els nostres defectes, doncs potser arribaríem a molt d'allò, però vaja, jo mai l'he vist fotut, no? Perquè a més és un home que se'n riu d'ell mateix i explica, no sé, això sopant, no? Explica, no, jo és que vaig anar, des de que vaig anar a l'institut, vaig anar al psicòleg, no? Però sempre m'ho he pagat jo i sempre m'ha anat bé. Vull dir que ell mateix, no? La persona, el personatge, moltes vegades es barregen quan es representa a ell mateix. I a mi això, la veritat, és que em diverteix molt, no? Una vegada que vam anar a sopar amb el Pep Guardiola a Nova York, doncs quan es va enterar de lo del Manchester, es va explicar que ell havia començat a fer monòlegs a Manchester als anys finals dels 50 o els 60, que va estar 6 mesos allà. I llavors, bueno, tot el que explicava, no sé si el llibre em fa referència o no, però tot el que... O sigui, imagineu-vos el Woody Allen fa 50, 70 anys a Manchester, sol, amb totes les seves d'allò, fent de taloner del Lenny Bruce i dels grans monologuistes, en una ciutat que no té res a veure amb la que és ara, però que segur que era freda, plujosa, gris, fosca, tal, no? Llavors, clar, quan ell ho expliques, ho veus una mica com un capítol de Peaky Blinders, no? Però bueno, ell d'alguna manera representa a si mateix amb aquestes exageracions, entre cometes. I got a divorce because my ex-wife
left me for another woman. Sí, Toni, t'ha sorprès la percepció que ell mateix té de les seves pròpies pel·lícules, perquè hi ha títols com Manhattan, que molts consideren la seva millor pel·lícula, almenys de la primera part. Jo, Woody Allen, passa que jo la divideixo en 3 etapes, però la primera etapa, Manhattan, és que em sembla una obra d'art, va tenir un enorme èxit comercial, però diu que amb ell no li va agradar el muntatge final que va quedar. De fet, diu que va oferir a la distribuïdora de la pel·lícula rodar-ne una altra de franc si la guardaven en un calaix i no l'estrenaven.
Déu-n'hi-do. Sort que no va passar això, no? Diverses vegades fa aquest tipus de reflexions sobre les seves pel·lícules, no? Per exemple, ell té, diguéssim, en baixa estima algunes de les seves pel·lícules, a més, algunes de les que potser a nosaltres més ens agraden, no? Per exemple, d'Otra Mujer diu que li va sortir fatal, que no li agrada gens. El Dormilón diu que no hi ha qui l'entengui, encara avui no hi ha qui l'entengui, no? I, per exemple, September, la pel·lícula, una pel·lícula que va rodar a mitjans dels anys 80, la va rodar i després la va tornar a rodar de nou perquè no li agradava. En aquest cas sí que va passar això que volia fer en Manhattan, no? I va canviar els actors, al llarg de la seva trajectòria, de la seva carrera, el llibre també explica això, el seu inconformisme sobre la seva pròpia obra, no? La seva manera d'entendre l'art creatiu com d'una manera intensa i també bastant natural a estones, no? Perquè diu que no li agrada rodar plans de recurs ni rodar escenes supèrflues per després tenir més riquesa en el muntatge, no?
No es repeteix mai, no?
No repeteix les preses, és un llibre pleníssim d'històries i d'estímuls divertits i profuns, també.
Hello, Lenny. Come on in.
You're Linda Ash, right?
Yeah.
Just we spoke on the phone.
Yeah. Are you okay? You look all white.
Allen també admet que li agradaria tornar a rodar moltes de les seves pel·lícules, com... I ara parlaré d'una pel·lícula que em consta que Jaume Arror es considera que és la millor pel·lícula per ell, per ell, de Woody Allen, que és Poderosa Afrodita. Diu que ell la troba, Woody Allen, massa obscena i lamenta no haver fet mai cap gran pel·lícula. Per tu, Poderosa Afrodita, és, Jaume, la millor pel·lícula, per tu, la més rodona de les pel·lícules de Woody Allen?
Bueno, diguem-ne, és una de les que més m'agrada, no? Perquè normalment la crítica ressalta allò, diguem, les pel·lícules més serioses del Woody, no? L'etapa aquella dels 80-90 salt. I a mi aquesta em sembla que té un guió d'una riquesa i d'una vivacitat extraordinària. Més enllà, recordem que la Mira Sorvino crec que va guanyar un Oscar, sí, no?, per la pel·lícula, si no recordo malament. Vull dir que no va ser una pel·lícula secundària. El Woody, ell, no sé el llibre que diu, diguem-ne, parlant de cinema, les pel·lícules que reivindicava eren Stardust Memories, com de les bones seves, Match Point i Midnight in Paris. Són les tres que ell ha dit que són bones pel·lícules, però també sempre ho acompanya dient que tot el que fa, doncs, que no, diguem-ne, que no té entitat, que no pot competir amb el gran cinema i tal, però jo crec que això forma part més del personatge, no?, que de la realitat cinematogràfica, perquè tothom té dintre de la llista de les millors pel·lícules del cinema, a veure, 5 pel·lícules del Woody Allen, les que siguin. No?
Aviam, digue'm les teves, Jaume. Quines són les teves, del Woody?
Doncs Poderosa Afrodita, lògicament Annie Hall, lògicament Midnight in Paris, a mi Toma el dinero y corre em sembla una gran pel·lícula. Fa poc vaig veure una que tenia al cap que era molt bona i, bueno, tampoc era dirigida per ell sinó pel Herbert Ross, que era, com es deia, aquella
Sueños d'un seductor,
sí, Sueños d'un seductor, i la veritat ja no em va no, ha envellit molt malament la pel·lícula, encara que el guió era ser i tal. I l'altre és Blue Jasmine. A mi Blue Jasmine em sembla una gran obra d'art i a més molt, molt actual, perquè una cosa que es deixa molt de banda és que les pel·lícules del Woody en general són, diguem-ne, molt polítiques, entre cometes, en el sentit de que es manifesten sobre el que està passant, no? Sí. I ja sigui fins a tot Dia de Lluvia a Nova York, el xalamet aquest, doncs no, la meitat dels seus diàlegs tenen que veure amb actualitat política, però Blue Jasmine retratava la crisi, no?, i la seva gènesi i els seus resultats d'una manera extraordinària.
I per tu les millors pel·lícules, Toni, quines són del Woody Allen?
Doncs mira, per mi la que sempre dic que em quedaria, hi ha tantes que és bastant absurd, però jo Hannes i sus hermanes en dubte és la pel·lícula que més estimo, no?, que més em fa pensar i plorar i riure i bé, tot plegat. I després també una que no s'acostuma a dir, que és Todos dicen I love you, el musical musical extraordinari, sí, que va, sí, dirigir l'any 95, que és fabulós, sens dubte. Manhattan la diria, sens dubte, segur.
Granujas de medio pelo, no la diríeu?
Jo no la diria, però m'encanta, sí, clar, és divertidíssima.
Sí. Granujas de medio pelo té escenes que són memorables.
Sí, sí, la de les galetes.
La policia, quan és la policia al sota...
Sí, sí, està, i com per pagar l'aigua. Com poden aturar l'aigua amb una... Sí. I Misterioso Assassinato a Manhattan.
Misterioso a Manhattan és una pel·li molt important en la seva carrera, molt important. A més, en el llibre ho explica, perquè és la primera pel·lícula que ell va dirigir després de la separació amb Mia Farrow. I tu veus la pel·lícula i te n'adones, no? Te n'adones que té un altre estat d'ànim. És una pel·lícula espurnejant, que a més, ara que el Jaume deia les pel·lícules que ell mateix considera que són les més bones, ell en el llibre explica que Misterioso Assassinato en Manhattan considera que és una bona pel·lícula, no? Considera que li va sortir bé, i és realment la veus i és al·lucinant com el mecanisme de rellotgeria que hi ha, com fa riure. A més, és el seu retrobament encara més metafòric, no?, amb Diane Keaton, que és la seva primera musa, no?, en el cinema, i una persona molt important en la seva vida. Van tenir una relació d'amor molt intensa, i és la seva gran amiga. I Diane Keaton en el llibre també té un paper molt important, perquè apareix, òbviament, quan eren parella, però també després, quan van fer les pel·lícules dels anys 70, la gent es pensa que quan van fer aquelles pel·lícules eren parella, i no eren parella, ja era, és anterior la relació, no? I després no, el seu retrobament...
Ella encara el defensa ara, és de les poques persones que s'han manifestat, diguem-ne, fortament a favor seu en totes aquestes polèmiques ara.
Exacte, han sigut un amic durant tota la vida.
Recordo que una vegada fa molts anys el Jaume Roses em va explicar que a ell li faria molta il·lusió rodar una pel·lícula amb Woody Allen. Estic parlant de fa molts anys, i ho vas aconseguir. Pots explicar com ho vas aconseguir?
Bueno, res, vaig llegir una entrevista que li havien fet amb un diari argentí, on li preguntaven quines pel·lícules li havien agradat, i en deia dues, i una era Los lunes al sol, i jo vaig pensar, bueno, si a ell li agraden
el trucarem,
i a tu t'agraden les que ell fa. També he de dir que fa 20 quilos, ja m'ha semblat una mica amb el Woody, 20 quilos i una mica de cabell, i molta gent em feia broma sobre això, però vaja, jo era un enamorat del seu cinema, perquè, insisteixo, per mi ell dissecciona aquesta societat en la que vivim d'una manera que poca gent ho fa, no? Però bé, res, vaig poder contactar amb la seva germana i ràpidament ens vam posar d'acord. Jo volia fer una pel·lícula a Barcelona, jo volia fer cinema amb el Woody. La veritat és que tot va ser molt fàcil, no vaig entrar en una dinàmica d'aquestes d'una corporació americana que per fer un contracte necessites 5 advocats i 200 pàgines ni coses d'aquesta, i diguem-ne, i tot va anar bé. Després de venir la gent d'Amazon, que són un pèl més grans que nosaltres, i a més eren enmig de la crisi econòmica del 2008 i tal, i ell se'n va anar amb ells, i ara hem tornat, hem fet una pel·lícula i espero fer la número 50, perquè no sé el que diu el llibre, però ell el que diu és que l'última que hem fet és la 49, i llavors hem estat parlant molt
sobre el llibre,
i a mi doncs m'agradaria poder fer la número 50 amb el Woody, perquè per ell és emblemàtic, i lògicament per mi també.
Ara en parlarem, però abans... Christine Ann is my friend Vicky. I'd like to invite you both. Hem parlat de la primera col·laboració any 2008, ja fa 12 anys, de Vicky Cristina a Barcelona. És un guió que ell escriu expressament quan parla de meravelles d'aquella experiència de la ciutat. Recorda haver passat un gran estiu amb la seva família a Barcelona, menjant sempre a parada del restaurant Cal Isidre. I aquest gran record, malgrat les diverses polèmiques que van sorgir durant el rodatge, que Jaume deu recordar molt bé, les polítiques d'ajudes públiques que hi havia en aquella època.
Bueno, el que recordo és, com sempre, com que som el país de l'autoodi, sense d'ajudar, la gent comença a inventar-se coses sobre si el guió havia anat donant voltes per la Generalitat, si la pel·lícula es va fer amb ajudes públiques i coses d'aquestes. I ja fa molt temps que vaig deixar de contestar i de preocupar-me sobre aquestes tonteries, perquè són temes recurrents. Jo em quedo amb que la pel·lícula, que jo quan l'estava muntant em feia cosa, i ell em deia, bueno, em deia la veritat sobre la pel·lícula. Tu te l'estàs mirant amb els teus ulls de barceloní i te l'has de mirar amb els ulls d'un turista americà, no? Llavors, quan la vam estrenar a Los Angeles, allò, el teatre xinès aquest, recordo, crec recordar que era un 4 d'agost, bueno, la reacció del públic va ser brutal, que és el mateix que va passar després a Cannes. La gent es va posar en pèls i va estar aplaudint, i a més va ser la pel·lícula, diguem-ne, que més recaptació va tenir a la història de les pel·lícules de Woody Allen fins a aquell moment. Després, a Midnight in Paris ho vam superar, no? Midnight in Paris vam començar amb 6 cinemes als Estats Units i vam acabar amb 1.400, que és una heroïcitat per una pel·lícula del Woody Allen. Llavors, passejar per Nova York i veure cues en un cine, en una pel·lícula de Woody Allen que nosaltres hem produït, doncs, com us podeu imaginar, són sensacions d'aquestes que mai oblides i mai canviaries per res.
Per cert, que diu que li van concedir el premi a Príncep d'Astúries a Woody Allen, i en contra del que és habitual en ell, va venir a recollir a instàncies, diu, del distribuïdor de les seves pel·lícules a Espanya. Suposo que devia ser tu, Jaume, qui el va convèncer per telèfon.
No, el van convèncer la gent d'Astúries. Diguem-ne, ell es va fer molt amic de la gent d'Astúries, i ells el van convèncer. Jo mai hagués influenciat per una cosa, perquè vingués d'una cosa d'aquestes, de la mateixa manera que segurament si ell anés als Oscars li donarien més premis dels que li han donat, que té molts Oscars i crec que és el rei de les nominacions als Oscars, no? Però com que no hi va, doncs la gent ja no el té en compte, perquè queda molt malament donar-li un Òscar a algú que no hi és, no? I en aquest cas concret no crec que el Príncep d'Astúries fos cap cosa absolutament fonamental en la seva trajectòria, perquè n'és a recollir-lo.
Amb Woody Allen has treballat en dues pel·lícules més, l'any 2010 a Coneixeràs l'home dels teus somnis i el 2011 a Midnight in Paris.
This is unbelievable. There's no city like this in the world.
You're in love with a fantasy.
Tom, una meravella, eh?
Una meravella, sí, és una obra mestra en totes les seves dimensions, des del guió fins a la pel·lícula en si mateixa, la fotografia, el retrat... No,
és... I per tu, Toni, a tu va agradar, Toni, o no?
Midnight in Paris, i tant, gran pel·lícula sobre la imaginació, els somnis, i diguéssim, els desitjos d'una persona, no?, i com troba la inspiració en el passat, bueno, fantàstica.
Woody Allen ha fet ja més...
Perdona, és que ell sempre retrata, o sigui, ell ens retrata, o s'autorretrata, o ens retrata a tots, com allò, no?, com davant de la nostra impotència en la societat, com busquem les solucions a que antes se vivia millor, no? I d'alguna manera Midnight és això, no? És anar retrocedint fins a trobar-te amb espais, amb entorns on tu et sents més reconegut o més important o més... Més tu, no?
Jo crec que no hi ha cap pel·lícula del Woody Allen que no m'agradi.
Ostres!
No hi ha cap pel·lícula del Woody Allen que no m'agradi.
Ostres! Bueno, per cert, que, mira, parlant d'això, ella ha fet aquestes pel·lícules i en aquesta biografia que demà es publica acaba parlant de Rifkin's Festival, que és l'última que ha rodat, la quarta col·laboració que té amb MediaPro, una pel·lícula que Woody Allen explica que no va ser fàcil perquè la majoria d'actors i actrius que volia li van dir que no. La pel·lícula, la pregunta és, ja està muntada i llesta per distribuir?
Sí, la pel·lícula està muntada, llesta per distribuir, està prou bé, i, bueno, teòricament anirà al Festival de Sant Sebastià, que és el lloc lògic per veure-la, però com que estem en aquesta situació que ningú sap si hi haurà festival, vull dir, vaja, per mi ha d'anar al festival, sí, hi ha el festival tal i qual el coneixem, no? Si no, doncs, no sé, ja veurem. Però sí, la pel·lícula està acabada ja fa mesos, no? Ara que estem al mes de maig,
sí.
Jo la vaig veure acabada, no sé, no me'n recordo el gener.
Has dit prou bé, no ho has dit allò, m'ha entusiasmat, m'ha encantat.
No, no, bueno, perquè sí, clar, parlant de les seves pel·lícules anteriors, doncs, no sé, prefereixo, prefereixo ser prudent, modest, o digue-li el que vulgui.
Alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció de la pel·lícula?
Alguna cosa que m'hagi cridat l'atenció... Bé, el Christoph Waltz, no? És un personatge especial, no? Jo crec que el Christoph Waltz és d'aquells actors que ja has encasillat amb un parell de grans pel·lícules, no? I després trobes que, diguem que és molt més polifacètic i tal i qual. Sí. Em sembla... Bueno, més enllà de que Sant Sebastià, o sigui, de Sant Sebastià que vosaltres coneixeu, és una nimietat comparat amb la que veureu a la pel·lícula. Yeah. Però, no, ho dic en sèrio, perquè a vegades aquestes coses òbvies després no subratllen. Però, vaja, a mi el Waltz és el que em sembla més una de les coses remarcables.
I el Sergi López i la Leina Naya, què tal?
Ah, molt bé, molt bé. Bueno, però jo ja havia treballat amb ells abans i... Bueno, me'n recordo que vaig trucar des de Nova York, estava a l'Ogul i el Sergi no s'ho creia. Escolta, és que estem aquí discutint i tal, com ho tens? Tens temps i tal.
Sí, estava sopant amb el Woody Allen i vas trucar al Sergi López per dir-li que...
Bueno, perquè estàvem buscant, sí, perquè estàvem allò discutint de...
El càsting.
Del càsting. I el nom no el vaig treure, jo el va treure ell. El tenia, diguem, la seva llista. I,
ell el tenia? I, tenia ell, el Woody Allen, el nom de Sergi López?
Sí, ell el tenia amb una llista. Sí. I jo vaig dir, home, jo he fet pel·lis amb ell, som molt amic, no sé què. I sí, el vaig xocar per veure si podia... No? És com es fan les coses.
Sí, agafa el telèfon.
Especular sobre la possibilitat de tenir un actor... Doncs si tens la facilitat de parlar amb ell, el truques, veu si està lliure i sí, no.
Escolta-me, quan veurem el primer tràiler?
El primer tràiler... quan acabem de saber què passa en Sant Sebastià. Perquè el tràiler està fet al cartell, no? Però el tràiler, sí.
Ja, perquè descartes que es pugui estrenar directament online, per alguna plataforma?
Bé, jo crec que amb aquesta mena de pel·lícules és millor esperar, perquè a més no sé si faig bé en dir això, el Woody no té molt pirateig perquè no és, diguem, el seu públic, no és el públic que passeja per internet, no? Jo crec que esperarem, no? Ara entrarem a fase 1, fase 2, totes aquestes coses, ja veurem com evoluciona tot. El Sant Sebastià és el mes de setembre, la segona quinzena, vull dir que tenim temps de veure si tenim la possibilitat de que es faci el festival com il faut i llavors anar allà i d'alguna manera també donar les gràcies a la ciutat i a la gent d'allà que ens ha ajudat bastant, no? Perquè rodar a l'estiu a Sant Sebastià tampoc penseu que és molt, molt fàcil.
Sí. Escolta'm, per anar acabant, la pròxima també serà de Mediapro? Ja ho teniu això encarrilat o no?
Està molt encarrilat, però jo no dic que les coses estan fetes fins que no les firmo i estava molt encarrilat. Ara, lògicament, tot es va parar des de fa 3 mesos, perquè tant aquí com a Nova York doncs la pandèmia aquesta estava picant fort i res, i ara estem esperant veure, ens intercanviem fotos aquestes amb mascareta i estem esperant veure què passa de cara al festival i amb aquest marc acabarem de veure si la tanquem o no.
Val, perquè estem parlant de que serà la 50, no? Teòricament, segons tu?
Sí, sí. Segons ell.
Segons ell, la 50, la número 50. Si és la número 50, serà alguna cosa especial o no? I pregunto, si aquí és igual que hi hagi qui estigueu vosaltres o no. És a dir, el concepte de pel·lícula que té serà novaiorquesa, serà europea...
No, és europea, és europea.
És europea?
És europea perquè ell també la vol fer aquí.
La vol fer aquí. Sí. I a on, concretament?
No a Espanya, però no vull dir res més, perquè aquestes són les coses que han de dir ells. No?
I ja té la història escrita, per entendre'ns?
Ja té la història escrita. Sí, no, si estàvem discutint de la història del lloc, estàvem bastant avançats, però va venir el que ha vingut i...
Val, per tant, pinta bé que sigui la producció vostra.
Està molt, molt sa, eh? No?
I que serà Europa, perquè no serà Espanya, per entendre sí. Això, ja sap, i deu saber, ja té el guió escrit, i pots explicar alguna cosa del sinopsi o no?
No, val. No.
Mira el càsting.
Això són les coses que ha d'explicar ell.
Mira el càsting, eh?
No, no.
Val, perfecte. Bueno. Toni, vols dir alguna cosa més?
Jo podria... Us puc llegir una cita?
Sí,
jo
mai tant.
Del llibre?
Endavant.
Perquè parla, això que comentàvem al principi, no?, de la seva concepció sobre si mateix, de la seva manera de treure's importància. Me asombra quantas veces me describen como un intelectual. Esa es una concepción tan falsa como el monstruo del lago Ness, puesto que no tengo ni una neurona intelectual en la cabeza. Iletrado y sin ningún interés en nada académico, cuando crecí era el prototipo del vago que pasa el tiempo sentado delante de la tele, cerveza en mano, con el partido de fútbol americano a toda pastilla y el póster central desplegable de Playboy colgado en la pared con cinta adhesiva. Un bárbaro ataviado con las prendas de tweed y las coderas de un profesor universitario de Oxford. No tengo ideas profundas ni pensamientos elevados, y tampoco entiendo la mayoría de los poemas que no empiezan con «Las rosas son rojas, las violetas son azules». Lo que sí poseo, sin embargo, es un par de gafas de montura negra, y yo sugiero que este atributo es el que, sumado a un don para apropiarme de citas tomadas de fuentes eruditas, demasiado complejas para que yo pueda entenderlas, pero que puedo emplear en mi trabajo para dar la engañosa impresión de que sé más de lo que realmente sé, mantiene a flote este cuento de hadas. Sí, per fer-nos una mica una idea de la seva personalitat i de la seva manera de treure's importància, a vegades una mica malaltissa, també és veritat, eh?
Moltes gràcies, Jaume Roures, moltes gràcies, Toni Vall. Avui recordant Woody Allen, que demà surt publicada aquesta biografia A propósito de nada, i hem volgut repassar la...
El títol em sembla genial, eh? Sí, de pas.
La, perdona?
El títol, que em sembla genial.
A propósito de nada, efectivament.
A propósito de nada, és tota una definició... Una autodefinició. Mm-hmm.
Moltes gràcies, Jaume. Moltes gràcies, Toni Vall. Fins ara.
Gràcies, adéu. Adéu.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.